Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Deu i 14. Segona hora d'aquest matí amb nosaltres, avui dilluns 26 de maig del 2008. És una de les preguntes recurrents en aquesta darrera roda de representants polítics abans no arribin ja les dates de l'estiu, on la vida política relaxa una miqueta fins a arribar a la tardor, però haurà passat gairebé el primer any d'aquesta legislatura. Demà farà un any exacte de la celebració de les eleccions municipals, per tant, és bon moment també, com hem fet amb tots i cadascun dels representants polítics, per fer balanços de com han vist aquest primer any, tant a casa seva com a casa dels altres, i a Sitges en general. Miquel Forns, bon dia, bona hora.
Bon dia, bona hora.
Saludem el portaveu de Convergència i Unió a un any d'aquella jornada en la qual, diguem, de Convergència va redreçar també una situació i a través de la consecució dels quatre regidors d'alguna manera va poder tancar un capítol i obrir-ne un de nou, no?
Així és com ho vam veure. De fet, el dia 27 de maig va ser l'inici d'una nova etapa amb la qual hi havíem posat molts esforços els darrers anys, sobretot per fer una proposta seriosa de renovació d'idees i de persones. Per aquí vam anar i bé, el resultat doncs, ens va ser favorable i a partir d'aquí hem començat a caminar. La veritat és que l'escenari està molt diferent perquè que el poble de Sitges ens tornés a situar com a segona força política del municipi i com a primera dels grups de l'oposició, doncs això ens donava una situació molt més favorable a l'hora de treballar pels interessos de tots els ciutadans.
Desmentiu-nos o afirmeu-nos un rum-rum. Hi ha algú de Convergència que està pensant en retrobar o recuperar una formació política?
Cert, de fet, si s'entra a internet es pot veure, si s'entra a internet es pot veure que fins i tot doncs, un grup polític independent doncs ja com a mínim torna a disposar d'algun tipus d'infraestructura perquè aleshores potser no, perquè no hi havia les noves tecnologies que hi ha ara, anys enrere, però avui en dia disposa com a mínim de pàgina web en construcció.
I existeix tant una certa vinculació que pugueu saber, o fins on podeu saber?
És que de cert no sabem exactament, perquè de fet ningú ha fet cap acte públic per dir exactament qui hi ha darrere de tot plegat. Mm-hmm. No? Però és cert, suposem que pels rumors que sabem i els indicis que sabem que podria ser que hi hagués algun convergent o algun ex-convergent darrere.
Abans de parlar de la vida política local, com heu viscut aquest primer any dins de casa, dins de la federació?
Dins de la federació amb molta tranquil·litat, sobretot amb respecte al període anterior, al mandat anterior, entre altres coses doncs, perquè ve el fet de que puguem treballar conjuntament la gent d'Unió i la gent de Convergència, doncs això, clar, durant 4 anys no havia passat, o durant 3 anys no havia passat, i per tant, treballem amb molta tranquil·litat, amb molta normalitat, evidentment amb una gran dosi d'il·lusió, perquè, doncs bé, ser tots els 4 regidors nous, doncs bé, vulguis o no, hi ha un període d'il·lusió, sobretot inicial, que dona molta empenta a l'hora de treballar. I a la vegada doncs, també il·lusionats amb els militants que han vist que bé, que aquest era el camí que calia seguir, que de fet era el camí que sempre hi havia existit aquí al nostre poble, amb la federació, antiga coalició de Convergència mm-hmm. i Unió, i per tant aquest era el camí bo. I per tant hem treballat amb molta tranquil·litat, amb moltes ganes, hem estructurat a nivell territorial el partit, tant geogràficament com a l'hora de, com sectorialment, per conèixer, per intentar arribar al màxim d'associacions, d'entitats, de col·lectius, inclús de persones a títol individual de tot el municipi. Parlem de la vila, parlem de Garraf, parlem de les botigues, i perquè sobretot una de les coses que tenim clares és que si volem aspirar a governar algun dia aquest poble hem de conèixer perfectament el territori, les inquietuds i les necessitats de tots. I per tant, amb aquest primer any això ho hem començat a activar i estem contents dels resultats que ens està donant com a grup que ha començat a caminar en aquest primer any.
Tornant a la primera de les qüestions, aquells resultats de fa un any són els que han aconseguit també d'alguna manera relativitzar les coses, que tothom es posés a lloc?
Relativitzar les coses i consolidar el projecte, perquè evidentment un mal resultat de les eleccions municipals el que hauria fet és condicionar o com a mínim qüestionar lideratge i qüestionar bé, el projecte que portàvem a cap des de feia uns quants anys, no? Aleshores, un bon resultat, evidentment, doncs, posa les coses al seu lloc i suposo que també fa veure a tots que hem de fer pinya al voltant d'aquest nou projecte i dir, vinga, anem cap aquí, i aleshores tothom es posa a treballar en una mateixa direcció.
Aquest també ha estat el primer any d'experiència política activa de Miquel Forns, i més en aquesta posició. Si no recordem malament, el dia de la Constitució de l'Ajuntament, gairebé Miquel Forns va fer una declaració d'intencions sobre el que seria la postura de la federació en aquesta legislatura i el que ell entenia que havia de ser la postura d'un partit de l'oposició i l'oposició que havia de fer. Amb el pas d'aquest any, penseu exactament el mateix?
Sí, sí, continuem pensant el mateix. En principi, si res no es torça, perquè ja se sap que en política de vegades les coses, sobretot els gestos i les formes, poden ser motiu de canvis de direcció, però jo crec que anem amb el bon camí. En principi, si res es torça, com he dit, el que vam dir en el ple d'investidura és el que mantindrem durant tota la legislatura, durant tot el mandat, perquè nosaltres vam dir volem liderar l'oposició com a grup majoritari de l'oposició, perquè així ho ha disposat el poble de Sitges, però a la vegada donem la mà al govern en aquells punts grans, en aquells punts de visió de poble, de visió de municipi, que podem compartir una mateixa idea, una mateixa proposta. I de fet, em penso que el resultat de les votacions dels plens municipals així ho diuen i així ho manifesten, que en allò que hem cregut que era bo per Sitges i que pensàvem igual que el govern, ens hem posat al costat del govern i hem votat i hem recolzat les propostes del govern que anaven en aquesta direcció.
Algú li agradaria que aquesta oposició fos més contundent?
Segurament algú li agradaria que fos més contundent, algú li agradaria que fos potser en alguns aspectes més flexible. D'opinions hi ha per tots els gustos, però jo em penso que en allò que, d'acord amb el nostre programa electoral, d'acord amb les nostres conviccions, amb el nostre programa tan ideològic com d'aspectes molt concrets, som coherents i ho defensem amb contundència i amb fermesa. Un cas podria ser el famós tema del futur del camp de futbol d'Aiguadols. Hi ha altres coses que, coi, veiem la proposta del govern, examinem amb detall el nostre programa electoral i coincideix tant l'objectiu final com la forma, com la gestió, doncs si és bo per Sitges, evidentment recolzem la proposta del grup majoritari.
Si voleu, podem començar per aquí, sobre Aiguadols, precisament. Suposo que a partir de l'argumentació que ens feia Valèmica Eufors fa uns instants, li agradaria que l'oposició estigués unida del tot en aquesta qüestió d'Aiguadols.
Ens agradaria que hi hagués que l'oposició estigués unida del tot, però també ens agradaria que hi hagués una posició també unànim del consistori. En aquest cas és un dels casos més clars en aquest primer any de legislatura, que el govern socialista té una postura i l'oposició en té una altra. Malgrat Nou Horitzó s'hagi desmarcat i hagi agafat, doncs, la via de l'abstenció en quant al tema del projecte del futur del camp d'Aiguadols, no? Però realment aquí hi ha dues posicions contràries que sembla, pel que el senyor alcalde ha dit en aquestes últimes setmanes, que podrien començar, doncs, a seure en una taula i intentar buscar aquells punts d'unió que hi pot haver entre tots els grups, no? Nosaltres això ho atribuïm a dos fets, perquè fins ara el govern no volia parlar d'aquest tema. De fet, la prova és que en el primer ple de la legislatura, és a dir, el juliol de l'any 2007, ja va portar endavant tot el tema d'Aiguadols, va portar endavant el tema del plec de clàusules administratives pel qual havia de regir-se aquesta concessió administrativa, pel que sigui que hagués de fer allà al camp d'Aiguadols, i en cap moment va voler dialogar amb l'oposició. Ha sigut quan l'oposició ha sortit al carrer, quan l'oposició ha sortit a demanar, particularment en el cas de Convergència i Unió, què la gent, què opinava el ciutadà de Sitges sobre el futur del camp d'Aiguadols, quan doncs l'equip de govern socialista ha començat a plantejar-se que potser seria convenient parlar amb l'oposició. I a més per un altre fet, que tampoc hem d'amagar, que és que de moment, per les últimes notícies que tinc, no s'ha presentat cap empresa al concurs públic pel futur equipament d'Aiguadols.
Finalitzava el termini el dijous passat,
sí,
em sembla que era, fa uns quants
dies.
Data,
no? Però sí, vull dir, estava al voltant del dia d'avui, no? I per tant, aquests dos fets, que no s'hagués presentat ningú i que realment l'oposició s'hagués bellugat, hagués sortit al carrer a copsar l'opinió pública, doncs ha fet que l'alcalde replantegés el tema d'Aiguadols i que en principi ens hagi dit que vol seure amb l'oposició i parlar-ne.
Doncs, si us sembla, partim de tres circumstàncies i plantegem tres hipòtesis. Com que, si això és així, no hi ha cap empresa que opti, se suposa que de moment la cosa segueix tal com està i que cadascú es pot plantejar la vida futura com més li vingui de gust, perquè de moment no hi ha res que condicioni aquest procés.
En aquest moment, si no s'ha presentat ningú, ningú s'ha presentat sota les condicions que donava l'equip de govern avui, a data d'avui. Si les condicions varien, podria ser que algú optés. Aquí és on creiem que està la clau. Evidentment que la situació econòmica d'avui, de maig de 2008, no és la mateixa que de juliol de 2007.
Doncs seguim per...
Situació econòmica general del país, em refereixo.
Doncs seguim per aquest fil. D'Aigüedol se n'ha de treure el màxim rendiment monetari possible?
Nosaltres creiem que no. Que se n'ha de treure el màxim rendiment social. Per això vam optar, vam esmenar el plec de clàusules en diverses ocasions, i l'última ja va ser el ple d'abril, em sembla, el ple de març, intentant aprofitant l'últim intent que teníem d'una esmena en el propi ple, perquè el que primés fos el valor social, el futur ús que havia de tenir aquest equipament, el rendiment social. Evidentment que havia de tenir un rendiment econòmic amb la forma que havia plantejat el govern, que és treure concessió administrativa, que això també seria discutible, perquè precisament potser es podria fer un camp nou de futbol o es podria fer renovar el camp actual sense treure res a concessió administrativa. Es podria optar per buscar diners d'una altra manera, per buscar subvencions del govern de Catalunya o del govern d'Espanya o d'on fos, per intentar fer un nou equipament o intentar fer renovar el camp de futbol.
Us ho preguntava perquè si ens posem en la pell d'un empresari, està clar que difícilment apostarà o farà una inversió en una zona de la qual el propi empresari no en pugui treure un rendiment suficient, i segurament, com tothom ja dona per entès, se'n treu més rendiment d'un equipament, per dir-ho així, privat, que no d'un equipament d'un caire social que precisa d'una inversió molt més alta i que no es recupera d'una forma tan ràpida, per dir-ho així.
Ah, és que potser l'error és aquest. Estem parlant d'un terreny que és municipal, que és públic, i per tant l'Ajuntament no pot oblidar la seva funció, en aquest cas pública i social, i per tant hauria de primar, hauria d'optar per un equipament d'un ús totalment públic i obert al màxim nombre de persones possibles, més enllà del seu poder adquisitiu.
O sigui que d'alguna forma preferiu apostar directament perquè d'aquest equipament se'n pugui fer un ús públic, que no que se'n pugui treure un rendiment econòmic suficient per proposar altres equipaments públics a altre lloc.
Sí, sí, però és que això és el que hem dit des del primer
dia.
En qualsevol manifestació que hem fet al respecte sempre hem dit que l'ús públic general i l'accés sobretot de tothom havia de ser el que havia de ser més important del futur equipament. No obstant, com deia, Convergència i Unió, que vam sortir al carrer i vam estar preguntant a la gent, vam fer una enquesta.
Ens vau apuntar més o menys els resultats. Està més clar encara posicionament de la gent?
Els resultats més clars, nosaltres vam preguntar bàsicament quatre opcions. Una era mantenir un equipament esportiu, l'altra era un equipament de sanitat o de salut, una altra d'oci de lleure, i un altre aspecte, diguem, una bossa on hi pogués haver qualsevol proposta nova. I la que va quedar en primer lloc va ser la d'un equipament de sanitat i salut, que són dels que realment estem més mancats al nostre poble.
Coincidiria d'alguna forma també amb l'intenció de la federació en aquest aspecte?
Sí,
que això fos un equipament?
Sí. El que passa que la segona opció, que va quedar gairebé empatada, era la de mantenir un equipament esportiu. I aleshores això ens ha fet reflexionar molt, perquè realment potser sí que una part gran del poble de Sitges vol que allà es continuï mantenint un equipament esportiu, que podria ser el camp de futbol o un altre de similar. I per tant el que ens hem plantejat realment és això, que potser sí que allà deixem-hi el camp de futbol, i si convé fer-ne un de nou perquè aquest és petit, perquè no reuneix les condicions que avui en dia necessita un equipament d'aquest tipus, bé, doncs busquem altres formes de finançament, però deixem-hi el camp de futbol remodelat o adequat avui en dia en el lloc on està. I si n'hem de fer un altre, doncs a la zona de Pinsbens, com agruparí tota la zona esportiva, doncs busquem altres fórmules de finançament.
Creieu que se'n trobarien?
Si no es busquen...
Dic d'alguna manera, perquè la fórmula, diguem-ne, bé, més pragmàtica de dir venem això i fem un equipament...
Això és el més fàcil, clar. El més fàcil és això, es vendes patrimoni. Això, desgraciadament, és una de les polítiques que ha aplicat el govern socialista de Jordi Baiget durant els darrers anys, que nosaltres portem mesos i mesos dient que això és pa per avui i fam per demà, perquè realment vendre's patrimoni no és la solució de tot. El que s'hauria de fer és buscar fórmules que generessin activitat, de vegades amb equipaments públics, de vegades amb altres tipus de fórmules, per anar generant ingressos. El que passa que també el que deia, la situació d'avui en dia no acompanya. I amb això hi hauríem d'afegir la situació també de les finances municipals, que evidentment tampoc hi acompanya.
Ara ens hi posarem tal i com està Aiguadols, ho deixaríeu així?
No, el camp no, no, el camp evidentment necessita una remodelació, està clar. Vull dir, això és una cosa que és un fet palpable, vull dir,
que el camp, o sigui, necessita... En aquest sentit, es faci el que es faci, ha de ser diferent del que hi ha.
Sí, evidentment. Diferent del que hi ha.
Diferent però, en el sentit de reformat, d'alguna forma.
Però si decidíssim mantenir el camp, que no és una opció que descartem, que Convergència i Unió la plantegem sobre la taula, mantenir el camp... Es podria mantenir com un camp de per acollir estatjos, no sé, d'equips estrangers o d'equips fins i tot del país o això, i llavors buscar la fórmula per tenir un camp nou pels clubs esportius sitgetans a la zona esportiva nova de Pinsbens, per què no? Però mantenir el camp actual voldria dir, evidentment, fer una inversió de remodelació i d'actualització de les instal·lacions perquè ho necessita.
Perquè si ara us poséssim sobre la taula entre un camp de futbol nou i una residència per a persones grans...
Aiguadols. Un camp de futbol nou...
I una residència per a persones grans?
Ah, ho poseu difícil, perquè són dues necessitats que tenim.
Són les dues que heu plantejat.
Doncs podríem...
Podríem, perquè en aquest cas, perquè per definir més o menys el que cadascú, vàrem tenir a Ramon Artigues, i Ramon Artigues apostava d'una forma molt directa, perquè entenia que hi havia un problema evident en el sentit de l'assistència, i diguem-ne que la que més li podia agradar, o el que més creia convenient, era precisament aquesta de la residència.
Nosaltres mantindríem el camp de futbol allà, i la residència li buscaríem una altra ubicació, que no fos el camp d'Aiguadols. Però, evidentment, són dos equipaments que ens hem de començar a plantejar que necessitem i hem de començar a buscar fórmules de finançació i buscar els diners per fer-los.
En qualsevol cas...
Destinar-hi una part del pressupost municipal. No ens n'oblidem. Per al govern, la prioritat en aquest moment és la biblioteca arxiu en aquesta legislatura. Bé, potser en algun moment hauria de ser una residència, hauria de ser un centre pensat per gent gran o, per què no, un camp de futbol nou.
De moment estem paraulada, segons ens dieu, però, una reunió entre l'alcalde i la resta de grups polítics.
De fet, en l'última junta de portaveus que va haver extraordinària, la voluntat que va manifestar l'alcalde era aquesta. Estem a l'espera. El que passa que en aquesta reunió, en la qual un dels temes que es va parlar va ser aquest, n'hi va haver diversos, va sortir el tema que després del pla general va quedar pendent de confeccionar, de plantejar i d'elaborar un pla d'equipaments a nivell municipal. Pla d'equipaments que defineixi exactament quins equipaments necessita el nostre poble actualment i quins necessitarà en el futur en funció del creixement tant urbanístic com demogràfic, i a la vegada ubicar-los sobre plànol, és a dir, aquí un teatre municipal, aquí un auditori de música, aquí una altra escola, aquí un altre institut, ubicar-los sobre plànol. Convergència i Unió en aquella reunió vam apretar moltíssim perquè aquest pla d'equipaments tiri endavant. De fet, esperem que aquell compromís de paraula que hi va haver, perquè no consta en acte, perquè de les juntes de portaveus no s'aixeca acte, doncs de que sí, que s'havia de tirar endavant, doncs es fes. Inclús fins i tot vam arribar a parlar de crear una comissió política, però també ciutadana, perquè hi hagués participació ciutadana a l'hora d'elaborar aquest pla d'equipaments municipal. Inclús es va apuntar que podria ser aprofitar la comissió de seguiment del Pla General, que ja té representació ciutadana i política, doncs per començar a elaborar aquest pla d'equipaments, que hauria de ser per nosaltres prioritari o primordial abans de decidir, per exemple, l'ús del camp d'Aiguadols. Perquè si ja fem un pla d'equipaments on te diu Aiguadols hi posarem això, a la Plana Oest hi posarem això, altre, Santa Bàrbara posarem això, anar buscant totes les pastilles, tots els espais, tots els terrenys i anar pensant quins són els equipaments que fan falta i anar-los ubicant estratègicament, doncs aleshores això potser ens solucionaria aquest debat d'Aiguadols i diria realment el que ens hi fa falta en aquesta zona i en el municipi és això. I per tant creiem que això és el que s'hauria de fer ara com a prioritat. I de fet va semblar, ja dic, tot i que no consta d'acte perquè no n'hi ha, que el govern recollia aquesta proposta de Convergència i Unió en la reunió. Estarem al cas, aviam, com a mínim continuarem insistint que hem d'anar per aquest camí.
Un encaix dins la qüestió del pla general, perquè dimecres tindrem nosaltres el regidor Armand Paco, que és el vegada tinent d'alcalde d'Urbanisme. Ningú va veure en el seu dia que podia haver-hi un vial peatonal que passés per entre les vinyes de l'hospital darrere el Molino?
A mi em costa de creure, però sembla que no. Sembla ser pel que he sabut o pel que he conegut en els darrers mesos quan hem parlat tant amb l'administració de l'hospital com personalment en vaig parlar amb el senyor alcalde, ningú hi va caure. De fet, ningú va presentar al·legacions sobre aquest aspecte concret del pla general. Per tant, podria ser, suposo que hi ha molts aspectes del pla general tan grans que de vegades doncs, algunes cosetes es poden escapar. De fet, habitualment es fan modificacions del pla general per anar-lo actualitzant i per anar-lo, no sé, en funció de les necessitats que van sortint o de les situacions diverses en què es podem anar trobant, doncs bé, anar-lo adaptant i anar-lo, no sé, fent adaptant això a la realitat i fent-lo possible, no? I possiblement potser ningú hi va caure.
Com es pot arreglar aquesta?
Jo crec que amb molta voluntat, realment, doncs, potser...
Sí, Convergència i Unió creu que es pot arreglar d'alguna manera.
Jo crec que sí, vaja, aviam... Si realment, parlant de la vinya de Malvasia de l'Hospital, la vinya d'Aigua Dols, la que està darrere la Betzinera del Molino, si realment hi ha voluntat per totes les parts, i en aquest cas seria Hospital de Sant Joan, la promotora que està desenvolupant la zona i l'Ajuntament, doncs per buscar una solució, vaja, hi ha de ser. Si estem parlant de l'última vinya que ens queda així, diguem, dintre del tramat urbà, o del futur tramat urbà, i a més, justament on hi ha els ceps de la Malvasia, i realment creiem en la protecció que ha de tenir la Malvasia com a producte autòcton de Sitges, i això, vaja, jo crec que hi ha d'haver voluntat per totes les parts de buscar una solució. I vaja, no sé, ara tècnicament potser no conec exactament sobre el terreny a nivell tècnic que és el que es veu afectat, però si estem en un tema d'un vial que és un vial peatonal, que no és un carrer, potser pot passar una mica més amunt i no haver de tocar cap rengle de ceps, no ho sé. Jo crec que si hi ha voluntat s'hauria de solucionar.
5 minuts passen de 2:15. Com que Miquel Fort s'ha capbussat a la història més d'una ocasió, hem d'entendre que en més d'una ocasió a la història de Sitges hi ha hagut ajuntaments endeutats que han fet coses.
A més d'una ocasió, està clar, sí.
Fins on es pot endeutar un ajuntament?
Fins a límits controlables. Nosaltres, aquella acusació que ens fa la senyora Vinyet Rosés, regidora d'Hisenda, quan ens diu és que vostès, vull dir, només farien bossa i farien coses quan tinguessin la bossa plena. No, nosaltres no ho diem això. Evidentment que un ajuntament, com qualsevol col·lectiu o una família, es pot endeutar, però en aquells límits que són controlables. Nosaltres creiem que una família que té un poder adquisitiu determinat, doncs si té uns límits de despeses mensuals o anuals, el que no farà, si no pot, és doncs, vinga a demanar crèdits, anar-se endeutant per canviar-se el cotxe, per canviar-se la moto, per comprar-se una segona residència, per pintar-se el pis 2 i 3 vegades, no sé. Si hi ha un límit, no ho farà, perquè evidentment quedarà doncs, això endeutada, empenyada, doncs no de per vida, però sí durant una etapa molt llarga. I aquest és el gran problema del nostre Ajuntament.
Perquè
estira més el braç que la màniga.
Perquè la institució encara compleix els límits de l'endeutament, o no?
Esclar, mentre la Generalitat, doncs, clar, és que aquest és el refugi en el qual s'agafa el govern, diuen, la Generalitat nosaltres ens tutela l'endeutament, ens tutela el sanejament, el pla de sanejament financer que hem plantejat, i per tant, doncs bé, podem anar tirant de veta, i com que en aquest moment l'endeutament és del 86%,
El límit està al 110.
Doncs clar, fins al 110 doncs encara tenim marge. No és això, perquè realment s'està demostrant que aquesta nefasta gestió econòmica, perquè és que no es pot dir de cap altra manera, és nefasta la gestió econòmica de la hisenda municipal, està repercutint en la vida de cada dia dels sitgetans. La primera prova que tenim després de l'aprovació d'aquest pla de sanejament financer, sigui dit de passada, ningú fa un pla de sanejament financer si no ha de sanejar alguna cosa. I per tant, si es fa un pla de sanejament financer és perquè s'han de sanejar les finances. I el nom ja ho diu. El nom ho diu clarament. Si es fa un pla de sanejament és perquè s'han de sanejar. I se sanegen perquè no estan bé, perquè no estan en una situació precisament de tranquil·litat. I per tant, la primera víctima o la primera conseqüència després del pla de sanejament financer són les activitats d'estiu. Aquests dies, públicament, molts pares i mares de sitgetans han manifestat públicament que els preus de les activitats d'estiu, dels casals d'estiu, són uns preus desorbitats en comparació, evidentment, amb els altres, en comparació amb les activitats d'estiu privades que també es desenvolupen al municipi, i a més que s'han retirat tota mena de bonificacions i reduccions de preu per famílies nombroses o per més d'un germà. Per tant, això és la prova clara de que la situació financera no és bona i repercuteix en les polítiques socials, que hauria de ser bàsicament, sobretot, l'objectiu i la prioritat d'un govern que, entre altres coses, es diu socialista. Per tant, allò que va dir l'alcalde, que ens va dir el senyor alcalde al ple, quan precisament nosaltres vam dir que no estàvem d'acord en aquesta forma de gestionar les finances municipals, que ell ens va dir, senyor Forns, això és un tema de gestió. El que interessa, en el fons, són les polítiques. Doncs bé, aquesta manifestació que va fer el senyor alcalde és totalment errònia, perquè queda demostrat clarament que una mala gestió repercuteix en les polítiques, en aquest cas en les polítiques socials, perquè no hem d'oblidar que els casals d'estiu formen part de la política social d'aquest poble, perquè evidentment, més enllà de la funció educativa que tenen, també tenen una funció social d'acollida per a moltes famílies que en l'estiu és quan tenen més feina treballant, per exemple, en el sector turístic o comercial.
O sigui que enteneu que l'Ajuntament està entrant en un període on necessita recaptar més que mai?
Està entrant en aquest període, és que la prova és clara. La prova és clara. I no d'ara, sinó ja fa temps. És que, aviam, l'operació d'Aigua Dolç va en aquest sentit. Aquells famosos 17 milions d'euros que demanaven per la concessió administrativa de l'equipament d'Aigua Dolç, l'alcalde ho va dir clarament. Quan nosaltres vam dir que això era una operació de crèdit encoberta, ell va dir, no ho és encoberta, és clarament una operació de crèdit, és a dir, que necessitaven liquidesa ràpida, entre altres coses, perquè dels 17 milions d'euros els primers anys es cobraven 12,5 i després 100.000 euros cada any fins al cap de 50 anys que s'acabava la concessió. Per tant, la necessitat de liquidesa, de diners ràpids, és ara. Fins i tot es va demanar en el passat ple un crèdit de 6 milions d'euros per la reforma, posava del Port de l'Alegre, de la platja de Sant Sebastià i de la part de la Ribera. Curiós, perquè el titular del dictamen que parlava d'aquest tema deia de la platja de Sant Sebastià i entorn. I nosaltres vam preguntar que quin era l'entorn i ens van dir, perdó, el passeig de la Ribera. I vam dir, coi, bueno, no sé, potser és més important el passeig de la Ribera per dimensió, per grandesa, no? que no pas el Port de l'Alegre. No? Mm-hmm. Bueno, això era una qüestió anecdòtica, mm-hmm. Vull dir que ens va semblar que no era massa clar per on anava aquest tema. Aquests 6 milions d'euros que va aprovar el govern per la reforma, sigui dit també de passada, que no hi ha projecte encara, és a dir, hem demanat un crèdit de 6 milions d'euros per una cosa que no existeix encara sobre la taula concretada, no hi ha projecte de reforma ni de la platja Sant Sebastià ni del passeig de la Ribera. Han de servir per fer la reforma del passeig de la Ribera i del Port de l'Alegre.
Quan ho dieu així, teniu més d'un motiu per dubtar-ne?
Tenim més d'un motiu per dubtar que quan aquests diners arribin no es destinin a pagar factures pendents. Perquè en aquest moment hi ha 3,2 milions d'euros en factures pendents de pagar. I tenim por que aquests diners es dediquin a això. Entre altres coses perquè no existeix projecte sobre la taula. I per tant, aquesta forma de treballar...
Si així serà ben fàcil de veure-ho en el futur.
I la nostra funció com a oposició, és comprovar, controlar que aquests diners, quan arribin, no es destinin a això. Però la nostra sospita, perquè ho hem vist altres vegades i perquè és una forma de treballar molt recurrent de la regidoria d'Hisenda del govern socialista, és que es puguin destinar sobretot aquests diners que s'han gastat i que no teníem.
Tot i que us ho plantegem des d'una certa lògica que tampoc coneixem massa, però hem de suposar que quan un organisme oficial atorga un crèdit, suposo que també vetlla perquè aquells diners s'hagin emprat en allò pel qual han estat sol·licitats, no?
Hi ha subvencions que són finalistes i que no es poden destinar a res més que el que pel qual han estat designades.
No és el cas de...
És un crèdit. El crèdit és diferent. Evidentment és un crèdit que s'ha donat per infraestructura turística i podríem considerar el passeig de la Ribera i el passeig de la platja Sant Sebastià, el Port de Nova,
com una infraestructura turística
per l'ubicació que té. Però bé, la nostra funció, insisteixo, serà comprovar i controlar que això no sigui que no es destini per una cosa que no és. I és que a més, a part d'aquest és el discurs que hem mantingut Convergència i Unió durant no els últims mesos, sinó durant els últims anys, que hem anat dient que la situació ens portaria cap aquí i que insistíem molt en la gestió, perquè, repeteixo, la gestió en el fons després es tradueix en les polítiques que es poden fer, perquè evidentment si no hi ha diners no es poden fer polítiques socials, i això a nosaltres ens preocupa molt. No només ho diu Convergència i Unió, els informes tècnics, per tant de persones neutrals, funcionaris, treballadors de l'Ajuntament, en aquest cas la Intervenció General de l'Ajuntament, són molt clars en aquest sentit. I diu clarament que hi ha 3,2 milions d'euros pendents de factures a pagar. No? I per tant el que hem fet és recollir el que en el fons l'interventor diu, i per tant més neutral en aquest cas que la intervenció general de l'Ajuntament. Ho dic perquè no pugui, la gent no es pensi que és un discurs partidista, eh? És un discurs tècnic.
De què se n'hauria d'estar l'Ajuntament? Per explicar-ho en poques paraules.
El que sempre hem dit, reduir despeses corrents, sobretot. Podria ara entrar en el discurs, si voleu, una miqueta demagògic de baixar els sous dels regidors i de l'alcalde, que també en podríem parlar, sobretot els càrrecs de confiança, reduir l'equip de confiança política, no tècnica, de l'alcalde, Jordi Baiget, però després també desmuntar aquest artefacte de les societats anònimes que l'únic que estan fent és encarar l'obra pública que es fa des de l'Ajuntament, perquè evidentment com que fan d'intermediaris, cobren per fer d'intermediaris. El que no pot ser és que l'Ajuntament de Sitges tingui gairebé 30 milions d'euros d'endeutament i la Societat Anònima Municipal Sitges Model 21, que és totalment de capital públic, ens presentin un benefici de 9,5 milions d'euros. Això no pot ser. No pot ser que una societat que depèn de l'Ajuntament tingui gairebé 10 milions d'euros de benefici i l'Ajuntament estigui gairebé endeutat en 30 milions. Perquè realment, si ha tingut, d'on t'ha tret aquest benefici la societat anònima? D'on te l'ha tret? Si no cobren, no, els ingressos són municipals i no cobren, diguem, ni IBIs, ni, no tenen impostos ni algunes taxes, però no tenen un ingrés general molt gran. Per tant, això demostra clarament que s'encareix l'obra pública en benefici de la societat anònima i que després no veiem que repercuteixi en el fons en les comptes municipals. No? D'altres coses, el dia que vam parlar seriosament amb la regidora d'Hisenda, Vinyet Rosés, ella tota l'estona ens parlava dels números pròpiament de l'Ajuntament, de la corporació, i en cap moment parlava els de la societat anònima, i li vam dir, bueno, escolti'm, però si veiem que el problema és l'artefacte aquest de la societat anònima, que estan fent una política econòmica ben estranya al marge de l'Ajuntament, i vostè no en parla, això demostra clarament que va al marge, que va al marge, i nosaltres això no ens interessa, perquè la gestió ha de ser una única, evidentment, que és la de l'Ajuntament.
El que passa és que des de fora gairebé alguns dirien, bueno, doncs aleshores no val la pena anul·lar una societat anònima que treu tants beneficis.
Sí, però per què serveixen?
No, us pregunto perquè de fora, passa que per què vols anul·lar una empresa que treu tants beneficis?
Perquè potser la reforma d'un clavegram que ha gestionat aquesta empresa, ara m'ho invento les xifres, ha costat 3 milions d'euros i sense que hagués fet d'intermediari potser ens hauria costat un i mig o dos. I amb aquest altre milió d'euros que teníem d'encariment o de sobrecost que ha tingut encarregar-li a aquesta societat anònima municipal, podíem haver fet altres coses. I així podríem partir amb xifres molt grans, amb coses molt concretes. Ara tindrem sobre la taula un altre tema, que és que ha sigut el tema dels diners que es destinaran tant des de la Generalitat com des de l'Ajuntament per reformes de les escoles municipals, tant l'escola Miquel Utrillo com l'escola Esteve Barratxina, que s'han de fer reformes estructurals dels edificis.
Aquell pressupost que està subvencionat a meitat i meitat.
Meitat i meitat, mig milió d'euros. Doncs bé, nosaltres vam votar en contra de la reforma de les escoles, vam votar en contra de la gestió que ho facin la societat Sitges Model 21. Per què? Perquè sabem, per la manera habitual que té de treballar, doncs que com que s'encarirà el demanar-li a la societat com a intermediària, el que ens trobem és que podrem fer menys coses, menys reformes dintre de les escoles. I potser fent-ho directament al Departament d'Obres i Serveis, al Departament d'Obres i Projectes de l'Ajuntament, seria molt més barat i podríem fer moltes més reformes. I això, vaja, aquest estiu es podrà veure, es podrà demostrar i comprovar, perquè és quan es faran aquestes reformes. O sigui, hauríem de tenir pressupostos en mà i poder clarament veure doncs, que fent-ho directament l'Ajuntament té un cost més barat que fent-ho a través de la societat.
Ens queden 10 minuts i no podem obviar un dels temes dels darrers dies. Sou de tren orbital, sou de soterrament de la via del tren, de les dues coses alhora, de la que surti més a compte, de què?
Home, tant de bo poguéssim tenir tot, el tren soterrat, el tren orbital, per demanar que no quedi. Des de Convergència i Unió, clarament, li hem manifestat així amb el senyor alcalde i també amb el regidor d'Urbanisme, el senyor Manpaco, que amb el tema del tren orbital ens tindran al costat. Ho hem manifestat en el Consell Comarcal, com a òrgan, diguem, supramunicipal en aquest sentit, i que reuneix doncs, els pobles de la comarca, i també ho hem manifestat al nostre ajuntament. Creiem que és una oportunitat única, molt bona. Fa molts anys que no es plantegen infraestructures ferroviàries a nivell de país, és que ja no només a nivell municipal, a nivell de país, més enllà de l'AVE, més enllà de l'AVE. Parlo de trens de comunicació ràpida, de rodalies. I per tant, recolzem el govern amb la proposta que han fet de demanar, o que les delegacions que s'han presentat, de demanar que un ramal d'aquest tren, doncs, que va de Vilanova cap a Vilafranca i continua fent tot el circuit, diguem, cap a les terres de l'interior, fins a fer la volta cap a Mataró, doncs pugui passar per Sitges. I si això, a més, doncs, és la solució, doncs, perquè pugui, doncs, aportar, doncs, que quan tinguem el tren orbital es pugui soterrar, doncs, el tren de la línia de Renfe, doncs endavant, vull dir, sí, sí. Ara el que ens agradaria és tocar una mica de peus a terra, eh? Perquè tenim la sensació que el senyor alcalde, quan parla amb la Junta de Portaveus, quan parla amb els portaveus dels grups polítics, el to que utilitza respecte a les infraestructures de ferrocarril és diferent de quan parla, doncs, públicament en els mitjans de comunicació o amb la ciutadania.
Diferent en quin sentit?
Diferent en el sentit que amb la ciutadania dona per segur o per assegurat que això va seriosament endavant. Ara parlo del soterrament.
Que és a dir, no del tren orbital, sinó del soterrament.
I que el tren orbital pot portar, doncs, que doncs, quan tinguem aquesta línia en funcionament d'aquí uns quants anys, si va endavant i accepten les al·legacions, mentrestant es pugui soterrar el tren, parla amb molt de convenciment i molta seguretat. En canvi, quan parla amb els grups polítics, el to que utilitza és un altre. És un to de dubte, és un to de, bé, és una infraestructura... sí, necessària, que ens aniria molt bé, però molt difícil d'aconseguir. Bé, hem firmat un conveni, sí, però bé, en el fons això és un conveni només per un estudi. És a dir, que la seguretat que manifesta i el convenciment que manifesta en públic, en privat no el manifesta tant. I per tant, això ens genera un cert dubte de dir, realment, si creu en aquest projecte o no s'hi creu, serà possible o no serà possible, serà viable o no ho serà. Renfe realment el voldrà fer, Ferrocarrils de la Generalitat voldrà fer el tren orbital. Ens genera molts dubtes i potser sí que hauríem de tocar una mica de peus a terra i parlar clarament i dir, bueno, aviam, el discurs ha de ser el mateix, parlant en privat que parlant en públic. Ens ho creiem o no ens ho creiem, o serà possible o no serà possible.
Tocant de peus a terra, teniu la sensació que l'assumpte del tren orbital està més clar que el del soterrament de la via del tren?
Per la manera
per part de tothom, en referim.
Per la manera que ho diu el senyor alcalde, sembla que sí. El que està clar és que el govern de la Generalitat, perquè a més està fent reserva de sòl,
ho diem per això, precisament, no? Perquè
farà
que...
un tren orbital. Que Sitges hi tingui estació o hi tingui ramal, això no ho sap ningú, entre altres coses, perquè no hi figura... Amb el trajecte no hi passa per Sitges. Va de Vilanova cap a Ribes, bé, cap a Sant Camil, cap a l'hospital, i d'allà cap a Vilafranca. L'únic que ha fet l'Ajuntament és demanar, doncs, que passi, que un ramal pugui passar per aquí.
I el responsable de la Generalitat va semblar... relativament convençut de la proposta,
diu que bé, que
així ho va manifestar el Consell Comarcal.
Sí, que sembla, bueno, que és una cosa que poden estudiar. Per tant, això sí que sembla més possible, entre altres coses, perquè com repeteixo, ja hi ha reserva, s'està fent reserva de sòl i sembla que la Generalitat aposta clarament per aquest tren. Clar, el tema del soterrament de la via de Renfe, aquest tema ja, ara sí que queda molt més llunyà, entre altres coses, perquè l'únic que existeix, insisteixo, perquè, clar, els titulars periodístics aquesta vegada han sigut més respectuosos amb la veritat. Aquell famós titular periodístic que va sortir a l'Eco de Sitges, el soterrament de la via del tren ja és una realitat. Allò va ser una gran mentida. Aquesta vegada no s'ha reproduït. Tot i que la sensació que s'ha donat amb el conveni que s'ha firmat a Madrid és que el soterrament tira endavant, eh? Aquella famosa fotografia d'en Nadal amb Baiget i la ministra donant-se la mà. Hi havia un altre senyor, suposo que havia el de Dif.
Això mateix.
Doncs, bé, aquesta vegada han sigut més respectuosos amb la veritat i, de fet, l'únic conveni que s'ha firmat és per estudiar la viabilitat de poder fer el soterrament, que no es diu soterrament en cap moment, es diu integració del ferrocarril, que integració pot acabar siguent pantalles sòniques, jardins amb arbres i ja està. Pot acabar siguent això i potser soterrat un trosset, vull dir, o ni això. Per tant, aquesta vegada crec que s'ha sigut més respectuós amb la veritat i jo veig, si també veig més possible el tren orbital que el soterrament de Renfe.
Ho heu comentat fa un moment, doneu suport explícit a l'alcalde amb la qüestió del tren orbital, amb la qüestió de la integració o del soterrament de la via del tren.
Són oportunitats que no hem de deixar passar.
D'acord. Tant en una cosa com en l'altra.
Convergència i Unió donarà suport al govern, tant amb la sol·licitud de que el tren orbital passi per Sitges, doncs continuar treballant perquè el soterrament de la línia de Renfe sigui possible. I tant. Tant si som govern amb algun dia, com si, doncs, des de l'oposició, doncs, hem de recolzar el govern que hi hagi per treballar en aquesta línia.
Us heu passejat pel mercat?
Sí, vam fer una visita als regidors durant les obres i inclús ens van plantejar, doncs, diferents opcions de la façana. a nivell de colors, a nivell de materials, i bé, ens va semblar, tot i que aquell dia ens ho vam plantejar una mica, estem triant entre tots el color de la façana i els materials de la façana, vam donar per suposat que era una miqueta una...
Que us va semblar que us donava un peixet?
Bueno, no un peixet, no. Ens va semblar una mica un gest...
Un tràmit, una...
Un gest de tràmit, i sí. Ens va semblar després que tot estava molt ja decidit de què hi aniria la façana. No? Ens va semblar que anàvem allà com a votar quin color hi podríem posar, tot i que sabíem de cert que el govern ja ho havia decidit, i bé, havia tingut un gest amable amb l'oposició, però que en el fons estava tot lligat.
Però voleu dir que per això no veu donar l'opinió, perquè ja us teniu la sensació
sí,
de fet, que ja estava tot collibat.
Bueno, clar, un moment que vam dir, bueno, quin voleu, aquest o què, aquest material, aquest color, i vam dir, escolta'm, que ho teniu ja decidit, doncs no cal que fem la comèdia d'ara de venir a triar-ho, vull dir, ja ens sembla bé i ja està, vinga, va, vull dir, què hem de fer? Vull dir, clar, perquè si ara imagineu-vos que l'oposició ens posem tots d'acord i diem, no, escolta'm, el color que volem és aquest altre.
Voleu dir que tampoc servia?
No, clar, que ja estava tot lligat, tot i que ens va semblar, doncs, en aquell moment, doncs bé, que mira, agraïm el gest del govern, si més no per allò famós que ens va dir el senyor Marquero, no?, que ens havíem de començar a estimar el projecte del mercat. Des de Convergència i Unió sempre hem cregut que s'havia de reformar el mercat, insisteixo, perquè ara ens pinten com a dolents de que hem estat en contra de la reforma del mercat. No, hem estat en contra de la gestió que s'ha fet i del que es va aprovar en el seu dia de reforma del mercat. Nosaltres sempre hem defensat que en una mateixa planta hauria de ser tot, Mercadona i les parades pròpiament del mercat. Que no ens havia semblat bé el plantejament inicial i, evidentment, la gestió que s'ha fet tampoc ens ha semblat bé, perquè al cap la reforma del mercat ens acabarà costant tant o més que haver posat un mercat alternatiu, que és el que vam defensar des del primer dia, que Sitges no es quedés sense mercat alternatiu, perquè, entre altres coses, la llei diu que com a municipi amb equips habitants hem de prestar aquest servei de mercat municipal i no el podem suspendre així com així.
Tot i que algú sempre us podrà dir que el que no van fer vostès ho fan ara.
D'acord. Bé, i tantes altres coses.
Que es poden dir coses, clar, sobre això, no?
És que sobre aquest tema de la història...
Difícilment s'acabaria.
No acabaria mai. Jo m'he proposat de ferm que cada vegada que el govern ens digui, és que Convergència i Unió quan manava, això, jo... Bé, doncs nosaltres també buscarem en el baúl dels records i començarem a dir, doncs mirin, vostès no ara, quan manaven, perquè també van manar els socialistes fa molts anys, això, però és que no acabarem mai, si anem per aquesta via, no acabarem mai.
Preguntar perquè en el cas del mercat sí que és cert que si hi ha un edifici que no ha agradat ningú i que tothom quan hi ha hagut d'intervenir, per dir-ho d'alguna forma, i intervingut amb allò de dir, a veure què ens sortirà de tot plegat, ha estat el mercat.
Sí, realment sí, realment per un tema més, suposo que a part del tema funcional i del tema estètic, i evidentment aquí hi ha hagut bastanta opinió general de que l'edifici no agradava, i per tant, doncs bé, qualsevol intervenció en aquest sentit sempre ha de ser positiva, i per tant amb aquesta línia hi estem d'acord que calia fer.
Haguéssiu volgut a terra?
No ho sé. No, la veritat és que no m'ho vaig plantejar. Vaig sentir molta gent que ho deia, a més valdria haver-lo tirat tot a terra.
I en representants polítics hi ha hagut una mica de tot, també.
La veritat és que hi havia, era complex tirar-lo a terra, perquè té tants propietaris al mercat que potser hauria sigut un tema molt complex haver-ho llançat tot a terra i començar... Després, la gestió potser s'hauria complicat encara molt més del que ho estava. Potser amb una intervenció integral n'hi ha prou, No caldria potser tirar-lo a terra.
Ja. Un minut i seran les 11 gairebé. El temps suficient per fer una glossa d'Antoni Julià?
Antoni Julià és d'aquelles persones que no és un compliment el que vaig a dir. A Convergència el trobem a faltar. Perquè és de les persones, sobretot, ho vaig dir públicament, que a les noves generacions convergents, sabeu aquell punt que sempre es diu dels catalans del seny? Realment era la personificació moltes vegades d'aquest seny, perquè de vegades, doncs, bé, les noves generacions, per inexperiència o per molta empenta sobretot a nivell de l'edat, no?, que teníem de fer moltes coses, ell hi posava aquella dosi de seny equilibrat, que sempre amb l'objectiu de buscar el bé comú. La prova és la seva trajectòria vital com a persona, ho ha manifestat al llarg de tota la seva vida, i sobretot amb la implicació que ha tingut en diferents entitats i projectes col·lectius de Sitges, doncs hi posava una certa dosi d'equilibri, d'avançar, sobretot d'avançar socialment i també com a catalanista que era avançar nacionalment, però, com dic, amb seny. I això ho trobo a faltar.
Es va desenganyar en algun moment Antoni Julià del que estava passant aquí a Sitges amb, sí, la federació?
Sí, a més, ell ho va manifestar públicament perquè era un col·laborador habitual, esporàdic però habitual, de l'Eco de Sitges, i ho va manifestar en el seu dia. I amb tota la crisi que va passar a la nostra Federació de Convergència i Unió anys enrere, ell va ser un puntal en les assemblees, sobretot per buscar aquest equilibri, buscar sumar en lloc de restar, però també amb el convenciment cap on s'havia d'anar. I jo personalment, i també com a representant, en cas com a president de Convergència, li vaig agrair en diverses ocasions, li continuo agraint, i amb això sí que puc dir que el trobo a faltar, sobretot en aquelles assemblees, en aquelles reunions, on de vegades surt la part més visceral de la política, i llavors hi trobes a faltar la part més tranquil·la, més assenyada, i dic, amb voluntat de sumar més que de restar.
Em va quedar satisfet de tot plegat, Antoni Julià?
Sí. I a més havia apostat molt per aquesta nova etapa, i va ser de les persones que més dintre del partit també va treballar perquè el nou projecte que representem en aquest moment es consolidés.
A les 11, Miquel Forns, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Fins al proper, en 5 minuts tornem, i el Corpus sobre la taula.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.